Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimarts 15 de maig de 2012. Avui es compleix el primer aniversari del moviment del 15M. A Madrid, cap a un quart de cinc d'aquesta matinada, la policia ha desallotjat per tercer dia consecutiu el centenar d'indignats, que encara hi havia a la Puerta del Sol, i ha detingut 7 persones per haver ofert resistència. Mentrestant, a Barcelona, centenars de persones van participar ahir a les assemblees convocades per diverses comissions. La plaça de Catalunya s'ha convertit en un àgora que ha recollit els greuges i les propostes i on s'han plantejat alternatives per combatre les desigualtats. Per avui, els indignats han convocat també diverses accions, en un dia que començarà ara mateix a les 8 amb accions dels anomenats iaioflautes i la plataforma de l'habitatge a les places d'Urquinaona i Universitat i a l'Avinguda del Paral·lel. La jornada s'acabarà a la plaça de Catalunya, on a les 8 de la tarda està prevista una assemblea. Aquestes mobilitzacions no només commemoren un primer aniversari, sinó que sobretot demostren i ratifiquen que es pot fer justícia econòmica amb els febles, que es pot millorar el sistema polític per fer-lo més proper als ciutadans, que hi ha raons per escoltar les preocupacions de la gent i, sobretot, que un altre món és possible. Això no és cap tòpic ni cap utopia, sinó, sobretot, una necessitat. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz a la redacció, el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El president Artur Mas anunciarà avui un nou paquet de retallades després de la reunió del Consell de Govern. Això passa l'endemà que Catalunya pugui, que anunciés el ministre Cristóbal Montoro que Catalunya pot privatitzar alguns serveis públics d'infraestructura. Segons Montoro, s'està parlant amb el govern català sobre fórmules perquè pugui complir amb el dèficit previst.
I els països de la zona euro donen suport al govern espanyol en la reforma financera presentada divendres, però li demanen que acceleri l'auditoria externa sobre els actius de la banca.
El president grec, Karolos Papoulias, proposa un govern de tecnòcrates. El mateix mandatari ha assumit des d'ahir les negociacions després que els partits no han pogut formar govern. Ara es planteja un executiu de personalitats no polítiques per desbloquejar la situació.
El jutge del cas Palmarena ha imputat almenys una sisena persona a la Comunitat Valenciana pels contractes entre la Generalitat i l'Institut Noos. La majoria són els càrrecs de la Ciutat de les Arts i les Ciències, però també hi ha el secretari de Turisme del govern valencià, Luis Lobón.
I en esports, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga d'Hockey Patins a 3 jornades del final, després de superar ahir el Calafell per 7-4. És la 24a Lliga dels Blaugranes que agafen el relleu del Reus. Avui dimarts és 15M, primer aniversari de les primeres mobilitzacions dels indignats. La policia ha fet 7 detencions aquesta matinada, que se sumen a les dels 2 dies anteriors, entre els indignats de la Puerta del Sol de Madrid.
Concretament, a un quart de 5 d'aquesta matinada, una quarantena de furgons policials han entrat a la plaça i han desallotjat la plaça en tan sols un quart d'hora. Després de blindar els accessos perquè els equips de neteja poguessin fer la seva feina, els agents han marxat de la plaça a un quart de 6 ja del matí. Segons diversos testimonis, les detencions corresponen a persones que de forma passiva es resistien a abandonar la Puerta del Sol de Madrid.
En aquest punt, el 15M celebra avui el seu primer aniversari amb una assemblea general.
A través d'internet s'ha convocat una concentració a les 8 d'aquest matí, a aquesta hora, a la plaça de Oriente, que marxarà cap a la Puerta del Sol.
i l'altre gran punt de l'estat on hi haurà mobilitzacions avui és Barcelona, naturalment. Mentrestant, centenars de persones han participat en les assemblees convocades per diverses comissions aquest dilluns, en actes també d'aquest primer aniversari del moviment.
Per avui, els indignats han convocat diverses accions. El dia arrenca a aquesta hora amb accions dels anomenats iaioflautes i la plataforma de l'habitatge a les places Urquinaona, Universitat i a l'Avinguda del Paral·lel. La jornada acabarà a la plaça de Catalunya, on a les 8 de la tarda està prevista una assemblea sota la pregunta «Ens quedem?».
Canviem de qüestió. Mentrestant, el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va assegurar ahir que la privatització de determinats àmbits dels serveis públics és un aspecte del pla d'ajustament que s'està negociant amb la Generalitat.
Cristóbal Montoro no ha precisat quins serveis estarien subjectes a la privatització, però descrivia com serà el pla.
Sea fiable, sea creíble, sea realista también en lo que se refiere a políticas que a través de la privatización de determinados ámbitos de servicios públicos pueda completar en la consecución del objetivo de déficit.
El govern català ha de reduir el dèficit públic del 3,72% del 2011 fins a l'1,5% a finals d'aquest any. El govern català ha admès oficialment que ha d'ajustar més de 1.500 milions d'euros, una quantitat que altres fonts situen al voltant dels 2.000.
Precisament sobre aquestes retallades, el president Artur Mas, acompanyat pel conseller d'Economia Andreu Mas-Colell, compareixerà avui davant la premsa després de la reunió del Consell Executiu.
Serà a les 12 d'aquest migdia quan Artur Mas donarà a conèixer el nou paquet de mesures que aprovarà el govern per contenir el dèficit i ajustar el pressupost amb l'objectiu de preservar l'estat del benestar i garantir-ne el seu futur, segons han indicat la Generalitat en un comunicat. Aquestes noves retallades addicionals arribaran dos dies abans de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid.
El conseller d'Interior, Felip Puig, ha negat que els robatoris a la localitat d'Alcarràs hagin augmentat últimament.
Felip Puig considera que les diverses reclamacions de l'alcalde pel suposat augment de delictes tenen altres motivacions que les estrictament relacionades amb la seguretat. Després de la decisió d'instal·lar càmeres de seguretat, l'Ajuntament d'Alcarràs ha reclamat més vigilància policial i que s'organitzi un front comú entre administracions i municipis per posar fi a la onada de robatoris que diu patir.
El síndic de Greuges investiga d'ofici el web per delatar vàndals dels Mossos.
Rafael Ribó ha explicat que ha actuat d'ofici després que diverses institucions han alertat d'indicis d'una possible irregularitat. Des del món jurídic se n'ha qüestionat que hi poguessin aparèixer imatges de menors en aquesta web i de persones que no estan imputades ni acusades perquè ni tan sols se les ha pogut identificar.
I el Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, exposa un vas ritual grec del segle V abans de Crist, un kernos en perfecte estat.
El kernos grec és un vas d'ofrenes format per una base de ceràmica de forma anular amb interior buit a la qual s'afegeixen diversos vasets destinats a rebre les ofrenes. Aquestes peces les utilitzaven els mariners que arribaven o marxaven de port d'Emporion com a ofrenes a deesses femenines en un ritual per tenir bons auguris.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. Els països de la zona euro donen suport al govern espanyol en la reforma financera presentada divendres, però li demanen que acceleri l'auditoria externa sobre els actius de la banca. És una de les conclusions de la reunió que van tenir ahir a Brussel·les els ministres d'Economia de l'Eurozona.
Una altra de les peticions de l'Eurogrup està la creació d'un tallafocs o fons d'ajuda creïble per resoldre les vulnerabilitats del sector bancari, segons ha explicat el president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker, que ha elogiat les mesures aprovades divendres per l'executiu de Mariano Rajoy per augmentar precisament la confiança dels inversors, però ha demanat a l'executiu més rapidesa perquè la rapidesa, diu, és essencial en l'actual situació.
Abans de la reunió, el ministre espanyol Luis de Guindos remarcava que Espanya ha fet tot el que estava al seu abast per estabilitzar l'economia amb ajustos pressupostaris i reformes en el mercat de treball i el sector financer, i que a partir d'aquí el que es necessita és la cooperació de la Unió Europea. D'altra banda, el jutge que instrueix el cas Palmarena ha imputat almenys una sisena persona al País Valencià pels contractes entre la Generalitat Valenciana i l'Institut NOS. La majoria són els càrrecs de la Ciutat de les Arts i les Ciències, però també hi ha el secretari de Turisme de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón.
El magistrat José Castro s'ha desplaçat fins a València per practicar els interrogatoris. Alguns dels testimonis han admès que les aportacions fetes a NOS es van fer per la presència del gendre del rei a la institució. Tots els testimonis estan inclosos en la investigació sobre els contractes que van reportar 3,1 milions d'euros públics a l'Institut Noos per organitzar a València 3 cimeres sobre turisme.
I el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, ha anunciat una reforma del Codi Penal pels delictes greus, especialment les agressions sexuals.
Es tracta de l'anomenada custòdia de seguretat al delinqüent. Un cop acomplerta la condemna, se li podrà aplicar una nova mesura de privació de llibertat d'un màxim de 10 anys si existeix risc de reincidència. Gallardón ha fet aquest anunci després de reunir-se amb Antonio del Castillo, pare de Marta del Castillo, assassinada el 2009 a Sevilla.
El president de Grècia, Karolos Papoulias, ha proposat als dirigents dels partits la formació d'un govern de tecnòcrates per resoldre la situació de bloqueig després de les eleccions del dia 6.
Papoulias s'encarrega en persona de les negociacions per pactar un executiu d'unitat nacional després que els tres partits més votats han estat incapaços de formar govern. El president de la República i els líders dels partits amb representació parlamentària es tornaran a reunir avui per continuar negociant, segons ha confirmat el cap dels socialdemòcrates del PASOK, Evangelos Venizelos.
La cancellera alemanya Angela Merkel, després del revés electoral de la Unió Cristiano-Demòcrata diumenge al Land del Rin del Nord Westfàlia, ha insinuat un possible compromís sobre el pacte fiscal en el si de la Unió Europea.
En aquest sentit, i tot i voler-ho desmarcar de la derrota als comicis, Merkel ha dit que es reunirà amb els partits de l'oposició per parlar sobre si ratifica el pacte fiscal i un programa de creixement de la Unió Europea perquè l'acompanyi. La ratificació del pacte fiscal implica una reforma de la Constitució alemanya i per fer-ho es necessiten 2/3, tant del Bundestag com de la Cambra Alta, on són representants els governs dels 16 estats federats.
El conflicte entre les forces de l'Assad a Síria i els rebels s'estén fins al Líban, el país veí.
Dues persones més que van morir ahir se sumen a les 4 de diumenge a la ciutat de Trípoli en el tercer dia d'enfrontaments entre sunnites contraris al dictador sirià i alauites que li donen suport. Ja dins de territori sirià, els combats i bombardejos continuen. Les forces del règim han intentat entrar sense èxit a la població del Rastan, on els rebels haurien matat 23 soldats de l'exèrcit.
I un dels bancs més emblemàtics dels Estats Units, JP Morgan, és sota el punt de mira.
L'entitat ha anunciat, atenció, la dimissió de la seva directora general d'inversions, una de les dones més importants de Wall Street, després que el banc perdés 2.000 milions de dòlars per un greu error en les seves operacions d'intercanvi. També podria caure un espanyol, Javier Martín Artajo, el directiu de l'entitat. Aquesta crisi que està afectant la credibilitat del banc ha portat el president Barack Obama a dir que és una prova que cal reformar el sistema financer.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou en esports. El Barça torna als entrenaments, Barça de futbol, per preparar la final de la Copa del Rei del dia 25.
I avui es compleixen 5 mesos des que Villa es va fracturar la tíbia esquerra. Villa entra en la recta final de la seva recuperació per intentar estar en aquesta final de la Copa contra l'Atlètic Club a l'estadi Vicente Calderón.
3 dies després de la final de la Copa serà quan Tito Vilanova té previst seure a parlar amb Andoni Zubizarreta.
I segons publica avui el diari Esport, per començar a discutir la planificació de la plantilla, quins jugadors podrien sortir de l'equip i quins llocs us hauran de reforçar.
Tenim una nova secció del Barça campiona de Lliga, és la d'hoquei patins, que va guanyar ahir aquest títol.
Els homes de Gavi Cairo van fer la feina contra el Calafell tot l'any, 7-4, i s'han proclamat vencedors de la competició 3 jornades de la conclusió. És la 24a Lliga dels Blaugranes, que agafen el relleu del Tecnol Reus, campió de la temporada passada.
I la selecció catalana de futbol sala, reconeguda internacionalment des de fa 6 anys, debuta avui en el campionat d'Europa a Bielorússia.
Catalunya competirà al grup A i tindrà com a rivals en la primera fase Rússia i Ossètia del Sud. A més d'aquests equips, també participaran en la competició Bèlgica, Letònia i Eslovàquia, grup B, i Bielorússia, la República Txeca i Noruega, al grup C.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Art i bellesa són el punt de partida de l'edició de l'Atri dels Gentils, que ja és a punt. Es farà aquesta setmana a Barcelona amb sensibilitats diverses que posen en comú molts temes. Els organitzadors volen que els participants i els qui els escolten s'interroguin conjuntament sobre la transcendència. El degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Armand Puig, responsable de l'organització de les 4 sessions, ha explicat la bona acollida que està tenint la proposta fora de l'àmbit eclesial. Puig assegura que hi ha un desig innegable de trobar espais on sigui possible el diàleg sense compromisos. La seva conclusió és que no és tan veritat que davant d'una proposta de l'Església la gent es mostri reticent. Armand Puig serà en directe dijous, una mica després d'un quart de nou, aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, per explicar àmpliament el que serà aquest atri dels gentils.
I us avancem també que aquest diumenge se celebra la 46a Jornada Mundial de les Comunicacions Socials amb el tema Silenci, paraula, camí d'evangelització. El papa Benet XVI destaca en el seu missatge el paper fonamental del silenci per diferenciar allò que és important d'allò que és inútil o superficial. En la mateixa línia, el pontífec recorda que aprendre a comunicar vol dir aprendre a escoltar, a contemplar, a més de parlar, i afegeix que això és especialment important per als agents d'evangelització. També conclou que silenci i paraula són elements essencials integrants de l'acció comunicativa de l'Església per un anunci renovat de Crist en el món contemporani. Dins les activitats previstes per aquesta jornada, el bisbe auxiliar de Barcelona, Sebastià Taltabull, responsable de mitjans de comunicació a la Tarraconense, presidirà diumenge a 10:45 del matí la missa de Televisió Espanyola a Catalunya.
Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia: Mas assumeix la tercera tongada de retallades. El periòdico, asfixiat sobre la turbulència després de la reforma financera, en aquest cas en els mercats. El Punt Avui: pànic per Grècia, també sobre la davallada a les borses. I el Diari Ara titula sobre l'horitzó incert a Grècia: terratrèmol grec.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El Mundo, que titula de la debacle grega dispara la prima de risc espanyola. La Razón: eurovèrtic, Grècia provoca una tempesta perfecta. Al País: la desconfiança acorrala Espanya. I l'ABC, amb una fotografia del mapa espanyol, també Hisenda estret el setge per la intervenció.
Fet aquest repàs, de seguida els serveis i després entrevistem Lluïsa Salades, directora de la Fundació La Roda, que ha organitzat per aquest diumenge la seva tradicional tamborinada al Parc de la Ciutadella de Barcelona.
Els concursos de Ràdio Estel. Escolta'ns, participa i guanya. Aquesta setmana sortegem dues entrades dobles per l'espectacle Spirit of the Dance al Teatre Coliseum de Barcelona. Més de 20 artistes a l'escenari combinant la dansa irlandesa amb altres estils d'arreu del món. Entra a radioestel.cat, clica al banner del concurs i inscriu-t'hi. Tu pots ser un dels guanyadors dels concursos de Ràdio Estel. When things are going... Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? Aquest dissabte, dia 19, cinquena jornada a Valors. Parlarem de la responsabilitat, tu també en tens, amb Norbert Bilbeny, Manuel Cruz, Pepa Ninou i Jordi Sánchez. Dissabte a les 10 del matí a la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró. Més informació a www.valors.org. El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 3 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, bon dia. Pel trànsit, a aquesta hora, de moment encara lent, espès, carregat, per exemple, entrant a Barcelona per la C-17, d'una banda el tram de Mollet, del Vallès, i sobretot més avall, a Montcada i Reixac, cap a Barcelona. La C-58, carregant-se a Ripollet, sentit nord, Sabadell, Obadia, sentit sud, o l'autopista P7, encara lenta, espessa, el tram del Papiol, en sentit sud, per connectar amb l'autopista P2. A l'autopista C-32, molta lentitud, encara, a la zona de Sant Boi de Llobregat, també l'autovia 2, a partir de Sant Vicenç dels Horts, i l'autopista B-23. En aquest cas, a partir de Sant Feliu, de Llobregat, Sant Joan d'Espí, sobretot, i d'Esplugues a la Diagonal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments parlem de situació de normalitat pel que fa al funcionament del transport públic a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, sense incidències, doncs, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i també a Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix El temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Avui la jornada es presenta força assolellada en general, malgrat que a hores d'ara hi ha intervals de núvols alts i mitjans que afecten sobretot a la meitat est del territori i també hi ha intervals de núvols baixos o algunes boires a punts del nord de la depressió central, la Catalunya central, interior del quadrant nord-est i també alguns núvols baixos també afecten a punts del sector central del litoral. Esperem que durant la jornada d'avui els núvols quedin concentrats a l'interior del quadrant nord-est i també al nord del litoral central i sud de la Costa Brava i fins i tot a l'interior del quadrant nord-est durant la tarda creixeran algunes nuvolades que podrien descarregar algun ruixat aïllat. A la resta, en general, dominarà el sol amb unes temperatures que seran lleugerament més baixes i el vent que s'imposarà a la tramuntana al nord de l'Empordà entre fluixa moderada amb cops forts i el mestral a les Terres de l'Ebre també entre fluix moderat amb cops forts. A la resta de l'interior quedarà el component oest entre fluix moderat, també podria haver-hi algun cop fort durant la tarda, i el component sud i est al litoral fluix amb cops moderats. De cara a demà esperem que la jornada sigui molt similar, amb intervals de núvols baixos que afectaran al litoral central, el sud de la Costa Brava i també a l'interior del nord-est, i no es descarta alguna petita precipitació en aquests sectors. A la resta dominarà el sol amb alguna nuvolada aïllada i unes temperatures que encara continuaran baixant lleugerament. El vent encara de matinada bufarà el mestral a les Terres de l'Ebre, malgrat que anirà girant a component sud i est com a la resta de Catalunya. Tot i això, a l'Empordà, durant tota la jornada, s'imposarà la tramuntana entre fluixa moderada amb algun cop fort. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Parlarem durant els propers minuts de la Festa de la Tamborinada, un espai de relació entre les entitats que estan adherides a la Fundació La Roda. Aquesta entitat va ser creada l'any 2003 i és hereva de l'antiga associació La Roda, que havia nascut al febrer de 1977 a partir de la unió de 7 entitats de Barcelona, on especialment al barri de Sant Martí i el Clot, en diverses accions de parròquies i altres grups, feien una acció social i de gran capital, de capital social, naturalment. Parlarem d'aquesta Festa de la Tamborinada, ja la 35a, que serà aquest diumenge 20 de maig al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Coincidint amb aquest 35è aniversari de la Tamborinada, música i festa popular, parlem amb la directora de la Fundació La Roda, Lluïsa Salades. Lluïsa Salades, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos aquests minuts aquí al primer cafè de Ràdio Estel, com altres anys també ha fet.
I tant, gràcies a vosaltres per ser tan amables i fer-ho també.
La cita és, gràcies a vostè també per aquests elogis, al Parc de la Ciutadella durant tot el dia de diumenge 20 de maig. I què és el que s'hi fa, a grans trets, allà al Parc de la Ciutadella?
Doncs enguany serà un programa més extens, encara que amb menys subvenció, perquè tothom estem igual, no? Però nosaltres hem posat la il·lusió, com cada any, els grups professionals hi participen cobrant menys, els voluntaris en tenim més que mai, que això és molt bonic, que tots els joves i nois i noies vinguin a ajudar i són els que faran els tallers, i enguany la dediquem, a part dels 35 anys, a la música i festa popular. En diem una festa major, perquè en gaudeixin tant els pares com els nens, com els avis, com tota la família. Per tant, serà una festa molt bonica, que jo diria que més que mai ens agradaria veure el parc de gom a gom.
És una festa més per la família, per les famílies.
Evidentment.
Famílies senceres, o mares amb fills, o pares amb fills i filles, o matrimonis.
Sí, sí, o esplais que vulguin venir també, però esclar, en diumenges més aviat és anar amb la família, no?
Des de les 11 del matí,
sí.
Al Parc de la Ciutadella de Barcelona, allà hi ha activitats tot el dia, amb música, dansa, espectacles, tallers, jocs... Què destacaria, concretament, del que les famílies, les persones que ens escolten, puguin gaudir al Parc de la Ciutadella?
Home, jo destacaria la inauguració, que serà molt bonica, feta amb un cercavila, amb una música de sardana, però podríem dir d'una sardana que es diu transsardana, que és una cosa, bueno, modernitzada a vegades, als que han ballat tota la vida sardana no els hi agrada, però és una cosa molt alegre, molt participativa. I aleshores això, hi haurà també els somriures nòmades, que és una cosa, doncs, d'un grup que va arreu del món, que va amb unes característiques molt boniques i que es posarà a participar amb la gent. Després tenim els tallers, que seran tots que miraran de fer instruments amb fusta reciclada o amb altres, doncs, no sé, amb pots de iogurt, etc, etc, i faran música perquè els nens s'ho puguin fer i s'ho puguin endur. També diem que els pares, perquè moltes vegades els pares els agrada tant que diuen, home, això no ho fas bé, es posen ells a fer-ho, que ho facin, però que és dedicat amb els nens, nenes i adolescents també. Hi han coses perquè tenim la tirolina, tenim el rocòdrom, que ja és per nens una mica ja de 12 anys en amunt, no? Però tot això, és clar, el que diem també és que la cloenda serà una cloenda cap allà a les 7 del vespre, molt espectacular, perquè tot girarà al voltant cap al cel, que es veurà unes coses que no volem explicar perquè serà una sorpresa, però que serà molt bonic, molt bonic.
Doncs això durant tot el dia, de diumenge 20 de maig, al Parc de la Ciutadella de Barcelona, per a les famílies. En tot cas, qui no conegui el programa i vulgui anar-hi, trobarà segur alguna activitat a partir de les 11 del matí.
I tant, i a més, si entra a la web, veurà tot el programa que, i a les ràdios que anem dient. Vull dir,
i tant,
que per això
aquí
no queda, exacte. I a les televisions, tant la Televisió de Barcelona com la nostra, la TV3, també, bueno, són totes nostres.
Sí.
Doncs també ho faran amb un spot.
Doncs molt bé, queda ben publicitat aquest gran espectacle, aquesta gran activitat, que és la tamborinada, 35a edició d'aquesta festa per a la família i per a les entitats de la Fundació La Roda. Fundaciolaroda.cat, en aquesta web hi haurà més informació. Sí, Lluïsa Salades.
Volem puntualitzar, perquè és clar, com estem tots, no?, passant una crisi, que no pateixin totes les persones que, per desgràcia, no tenen treball i no tenen diners, que això és tot gratuït.
Entrada lliure i gratuïta.
Entrada lliure i tot el que es fa d'espectacles, tot és gratuït. No han de pagar ni un duro. Nosaltres allà no fem pagar res. Per tant, si de vegades se'ns posa gent allà a vendre coses, però no és la nostra gent. Per tant, tot el que es fa nosaltres és gratuït i qui vinguin, que passaran. Que vinguin amb l'entrepà, amb la carmanyola. I si volen, doncs, comprar-se allà, nosaltres muntem un bar per ajudar a la festa, però amb preus molt popular, no té res a veure amb un altre lloc.
La tamborinada, una festa per a tothom, molt consolidada i que té la seva història pròpia. Ens la pot resumir breument ja per anar acabant, Lluïsa Salades?
Mira, la història va començar l'any 77. A l'any 77, tot un grup de joves que estàvem, que ja sortíem, doncs, bé, de parròquies i d'entitats culturals, doncs vam veure que a l'entrar a la democràcia podíem demanar diners i vam anar a l'Ajuntament de Barcelona. Aleshores només era Barcelona i les Rodalies, tot el que pertanyia a l'Ajuntament, i en Socies, en Pau Descansi, ho va veure molt bé i ens va donar, en aquell temps es va dir, apertura i diners per començar a fer-ho. Durant tot l'any estem als diferents barris, que en són més de 90 d'arreu de Catalunya. Però abans a Barcelona érem 40. Tot això es va anar engrandint perquè a l'any 80 la Generalitat, el meu estimat Jordi Pujol, doncs va dir que si guanyava ho ampliaria cap a Catalunya. I així es va fer perquè verdaderament va complir la seva paraula. Això s'ha fet molt gran, amb més de, ja et dic, que arribem entre 80 i 100 entitats d'arreu de Catalunya. Tots aquests tenen coses durant tot el curs i aleshores la tamborinada és els tallers és el que han fet ells a les seves entitats i ho es posen allà perquè ho vegi tot el públic. I a més, doncs, donem les adreces per si volen que vagin els seus nens, perquè també a les entitats tot és gratuït.
Gràcies, Lluïsa Salades, directora de la Fundació La Roda d'Accions Culturals i del Lleure, per haver-nos acompanyat i avui amb l'objectiu de presentar la Tamborinada 2012. Recordem, aquest diumenge 20 de maig, a partir de les 11 del matí fins a les 7 de la tarda, amb espectacles, tallers, jocs, música, dansa, aquesta nova versió de les sardanes i moltes altres coses que hi haurà al Parc de la Ciutadella de Barcelona. Entrada lliure i gratuïta per a totes les activitats, molt apta per anar en família. Sí, digui, per acabar.
Mira, és una cosa molt breu. A l'organització de cecs de Barcelona o de Catalunya, doncs també ja fa 3 anys que hi col·labora. I enguany vindran amb els gossos pigall per ensenyar com el gos porta a les persones que estan cegues. Per tant, hi porten molts més jocs, però aquest ens fa molta il·lusió perquè aquests gossos que són tan bons i que estimen tant a les persones, doncs ens fa una gran il·lusió que facin una mostra allà.
Doncs molt bé, la ONCE Catalunya, que també és una de les entitats col·laboradores, juntament amb COCARMI, que és el Comitè Català per a les persones discapacitades i minusvàlides, doncs, així com doncs, moltes empreses, institucions públiques i altres grups que s'uneixen a aquesta gran festa de les famílies, que és la Tamborinada. Novament, gràcies. Com dèiem, que vagi molt bé, bona Tamborinada, que el temps acompanyi, també és desitjable això. Això no ho podem controlar, oi? Però confiem no. Que sí. Que vagi molt bé, Lluïsa Salades.
Moltes
fins
gràcies.
Un altre. Bon dia.
Moltes gràcies. Bon dia.
Hola, molt bon dia. El president de la Generalitat, Artur Mas, donarà a conèixer un nou paquet de mesures d'ajustament de 1.500 milions d'euros que aprovarà el govern per contenir el dèficit i ajustar el pressupost. Serà a les 12 d'aquest migdia, després de la reunió del Consell Executiu. Mas estarà acompanyat del conseller d'Economia, Andreu Mas-Colell. Dimarts 15M, la policia ha fet 7 detencions més entre els indignats de la Puerta del Sol de Madrid. A aquesta hora s'ha convocat una concentració a la plaça d'Oriente que marxarà cap a la Puerta del Sol. A Barcelona, els anomenats Yayoflautas i la plataforma de l'habitatge han convocat accions a les places Urquinaona Universitat i a l'Avinguda del Paral·lel. De l'exterior, els països de la zona euro han donat suport al govern espanyol en la reforma financera presentada divendres, però li demanen ara que acceleri l'auditoria externa sobre els actius de la banca. El president de Grècia, Karolos Papoulias, ha proposat als dirigents dels partits polítics la formació d'un govern de tecnòcrates per resoldre la situació de bloqueig després de les eleccions. I en esports, el Barça torna als entrenaments per preparar la final de la Copa del Rei del pròxim 25 de maig i el Barça d'hoquei patins s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga. Fins aquí les notícies, tornem amb més informació a les 9.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, la soprano Montserrat Caballé cantarà a la Sagrada Família en l'acte de cloenda de l'Atri dels Gentils. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Potser no penses en comprar-te una rentadora, però si fins al 15 de maig al Corte Inglés tens un 10% de regal en rentadores i assecadores i aconsegueixes una rentadora Bosch de 7 quilos per 42 en 33 euros al mes, en 12 quotes sense interessos, més 49 amb 90 euros de regal...
Te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament. Al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 3 minuts i mig de 2:15 abans de començar la tertúlia. Us anunciem novament avui, amics oients, que Ràdio Estel regala 2 entrades dobles per assistir aquest divendres al Teatre Coliseum de Barcelona per veure Spirit of Dance. Sara, un altre regal que donem a través de la nostra web.
Doncs així, les persones interessades, Ignasi, han de fer la seva reserva a través de la nostra pàgina web, que és, recordem-la, www.radioestel.cat. El sorteig es farà el mateix divendres, dia 18 de maig, en directe en aquest mateix programa, i seran avisats les persones guanyadores via e-mail.
Per tant, dues entrades dobles per a l'espectacle Spirit of Dance aquest divendres a 2:15 de la nit al Teatre Coliseum. Gràcies, Sara. Fins després.
Fins després.
La tertúlia avui la compartim amb el consultor sanitari Ignasi Arbussà. Bon dia, benvingut. També amb el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia, bona hora.
D'altra banda, ens acompanya també Daniel Arassa, periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família. Bon dia, senyor Arassa.
Molt bon dia.
I completem les presentacions amb l'economista Josep Lluís Marrieres. Marriera, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia a tots.
Comencem parlant avui un dia més dels indignats, perquè ahir ens referíem a l'arribada del primer aniversari del 15M i tenim notícies que ens parlen, d'una banda, d'una tolerància zero amb els indignats que es volen estar més d'un dia i mig, per dir alguna cosa, en places públiques, com és el cas de la Puerta del Sol. A Barcelona hi ha hagut un pacte perquè estiguin fins aquesta propera nit i avui hi ha plantejades diferents commemoracions. Potser més enllà de l'aniversari en ell mateix, tornem a tenir sobre els nostres carrers l'expressió d'una disconformitat, d'alguna manera la visualització que alguna cosa no funciona. Com ho veuen vostès? Pensen el mateix, una cosa que pot ser molt significativa. Pensen el mateix ara que fa un any d'aquest moviment, per exemple? Poden començar per on vulguin.
Bueno, jo crec que el moviment també s'esgota, no? I s'esgota en tant que realment no obté uns resultats palpables de lo que ha estat la seva acció, crec jo, excepte en algun punt en concret, com el tema dels desnonaments o de les hipoteques, doncs, en principi, no hi ha hagut un resultat fefaent de la seva acció. Per tant, jo crec que és un moviment que es desinfla perquè no té un contingut filosòfic, diguéssim, d'inspiració que faci que realment es vagi movent, com moviment que és, cap a un determinat fi. El no tenir un objectiu comú i, a més, el ser tan transversal que acaba ser totalment pla, doncs finalment penses de que és un bon moviment per manifestar-se, és un bon moviment per manifestar un disconfort que en això jo crec que és evident de que tots hi podem estar molt d'acord amb moltes de les coses que puguin manifestar, però que no va més enllà. De fet, si mires també les mobilitzacions d'aquest any, han sigut molt, molt minoritàries, en tot cas.
Si no han tingut el gran impacte numèric d'ara
no,
fa un any.
I el que sí que és veritat que ens hem d'alegrar és de que amb el tarannà doncs, conciliador i negociador de l'alcalde Trias s'ha aconseguit que aquí a Barcelona doncs, no hi hagin, o de moment, no hi hagin esclats de violència o d'utilització per part d'altres grups.
Esperem que s'acabi la festa en pau,
esperem
per dir-ho
sí.
Així. Senyor Duran, per exemple.
Sí, no, jo coincideixo bastant. Crec que, diguem, és un moviment organitzat per bona gent, amb una clara iniciativa social, i, evidentment, l'únic que pretenen és fer un manifest de disconformitat. No? Jo trobo un moviment molt pintoresc, poc estructurat, alternatiu, però que també ideològicament no té una solidesa per arribar a concretar res. De totes formes, jo ja fa dies que estic pensant si cal ja fer aquestes coses, perquè jo crec que hi ha una consciència social. Jo crec que el que necessitem són iniciatives que estimulin que puguem sortir del forat on estem.
Senyora Assa.
Estic una mica en la mateixa línia. Jo vaig tenir una simpatia al primer moment. Escolta, està bé que s'evidencie que hi ha una situació d'injustícia, situació de malestar, que molta gent està patint. Però això s'esgota molt aviat. És a dir, la protesta per la protesta, pràcticament cal rebutjar-la una vegada passat el primer moment. Hi ha que anar iniciatives per sortir-ne i també, i perdó que potser m'hi poso una mica amb els propis indignats, sobretot els joves, els grans i els més difícils, si un veu que aquí no hi ha manera de sortir-se'n, el que ha de fer és pensar que un s'ha d'anar a Alemanya, a Austràlia, a Argentina o a Sydney a obrir-se la vida, canviar la vida, o crear una empresa, un autònom, algo per crear. El que no es pot fer és la protesta, en el fons, és molt fàcil. La protesta sistemàtica no et comprometa pràcticament a res. Jo crec que això s'ha de superar i penso que sobretot els joves han d'anar per un altre camí.
Senyor Marriera.
Bé, jo crec que és un moviment que d'alguna forma expressa un sentiment molt ampli de la societat, perquè si nosaltres anem mirant d'alguna forma a través d'internet o de les xarxes socials, etc., pràcticament tothom d'alguna manera o altra està indignat. tothom més o menys està indignat. Ara bé, potser la societat no troba aquests canals, perquè els partits polítics potser en alguns moments no els han donat aquests canals suficients, no? Aquesta plataforma, si observem, quan es va iniciar, hi havia gent de tot tipus, perquè no solament ahir sentia jo un senyor per la tele que se n'enfotia d'ells, dient, no, però hi havia un tio que portava el cabell vermell amb les arracades, no sé què, bueno, escolti'm, però és que hi ha senyors que podrien vindre d'ocupes, o altres senyors, que són molta gent gran, també hi havia, eh? Hi ha gent de tot tipus, és a dir, que hi ha gent de totes les edats i de totes, fins i tot, les procedències socials. Ara bé, jo crec que tenen molt clar que saben el que no volen. Eh? Saben el que no volen, però no saben com fer-ho. Aquest potser és el problema, no? Perquè dintre d'ells mateixos hi ha verdaderes contradiccions. I això, pues, ha originat que durant aquest any no s'han vist que es posessin d'acord en molts temes, perquè dintre d'ells mateixos hi ha diferents opinions. I aleshores, esclar, és difícil canalitzar amb un moviment més o menys unitari i que pugui tenir un canal d'opinió. I per tant, jo em dono la sensació també que això s'ha anat desinflant una mica. No?
A mi potser el que m'agradaria dir és que diguem, la denominació d'indignats em fa pensar si realment diguem, estem indignats contra una gestió d'uns polítics o realment, en el fons, jo crec que el que ens està passant a tots plegats és que estem indignats perquè no acceptem que potser l'estat del benestar no serà com havia estat fins ara. No? I aquest és el problema a fons de la indignació social que tenim tots. No? De dir, ostres, és que fins ara hem pogut gaudir d'una societat i d'uns serveis que em donava l'estat, que jo finançava, però que realment és molt difícil que puguin tornar a ser el que eren fins ara. Per tant, jo llegeixo la indignació amb aquesta clau, no? És una poca acceptació per part de tots, eh? Jo també m'hi poso aquí, no? De que les coses no podran ser com han estat fins ara en el futur.
Però en un sentit també de que pensàvem, o s'ha pensat, que la societat te ho ha de donar resolt pràcticament tot.
Que l'estat ho ha de donar. L'estat
de serveis, però també de seguretats. Seguretat no només de que no t'atraquen, sinó seguretat global. I això, evidentment, no podrà ser, ni és ni podrà ser. De fet, hi ha una certa falsetat, entre cometes, anterior, no?
Això és la conseqüència, sí. No és la causa. O sigui, la conseqüència realment és de que hem perdut quelcom que teníem pràcticament garantit. Ho hem perdut. La causa, i suposo que és la causa d'indignació, és veure de que un se sent innocent del que li està passant. De que hi ha uns suprapoders, no sé exactament...
Que les causes són unes altres, que no és aquell estat del benestar massa generós amb la gent.
Bueno, probablement el que es projecta són que els orígens d'aquestes causes, doncs, amb un sistema financer ambiciós que ha anat més enllà del que realment tenia, una bombolla immobiliària que ha crescut d'una forma desaforada, alimentada també pel poder financer... I el que cada dia s'aixeca, com diu el Guardiola, molt aviat, i se'n va a la feina, no? I fa allò que pot, se sent, doncs, fins a un cert punt, que li han tret coses que fins ara gaudia, sense saber per què. Jo crec que aquest és el motiu.
El que passa és, clar, potser la gent a vegades no té memòria històrica, no? En el sentit de que tothom s'ha acostumat molt bé en aquests últims anys, no? Des de que es va fer l'Europa de l'euro, pues, fins i tot països que eren considerats com Grècia o com Espanya o Portugal, països pues, que de segon ordre, pues, ens vam creure que fins i tot eren més importants que quasi que Itàlia, que Alemanya, i que i fins i tot molts ministres...
Això es va verbalitzar.
Es va dir.
O sigui, els ministres del moment van dir que realment havíem superat a Itàlia, correcte. Anàvem pillant a França, exacte. I que el nostre sistema financer era el primer i el millor i més segur del món.
I la qualitat,
com estem.
I la qualitat de vida de la gent d'Espanya o de Grècia es vivia tortolo grande. Jo vaig estar aquest estiu a Creta i, escolteu-me, allà tots són Mercedes últim modelo. Però, esclar, jo li vaig preguntar a un xòfer d'aquells del taxista, dic, escolta'm, i quan pagaràs aquest taxi? Diu, en 20 anys el tinc que pagar. Clar, en 20 anys té que pagar el taxi aquell, que era un Mercedes últim model. Sí. I potser, en vez d'un Mercedes, podia haver anat, doncs no sé, amb un Seat, no? Uh-huh. Però tots eren Mercedes. Clar, aleshores, hem viscut d'una forma que realment, doncs, ara es nota. I costa dir, adaptar-te a la nova situació.
Clar, la gran qüestió és com ens sacrifiquem tots, i ara, això és una mica el que potser denuncien els indignats, que se'ns està demanant massa sacrifici al comú de la gent.
Part tenen raó, però també és veritat que és una societat, al marge no només de la política, sinó que el sentit del sacrifici s'havia deteriorat. No només políticament, sinó a nivell familiar, personal. No, passa-ho bé, no t'esforces, no et sacrifiquis. Quan això et ve per molts camins alhora, sí. Déu-n'hi-do.
I aquella frase, viu avui i demà ja veurem. Sí. I disfruta avui. I
clar, potser era la filosofia anterior a aquesta crisi.
Aquella filosofia que, evidentment, clar, si tu t'endeutaves perquè els tipus d'interès han estat baixos, aleshores, d'alguna forma, tothom s'anava endeutant i vés pagant amb la Visa i ja pagaràs, no? I viu avui.
El que passa és que jo crec que també ens oblidem de que nosaltres també som... És a dir, jo estic d'acord que hi ha polítics i tal, no? Però jo sempre he tingut la impressió que l'austeritat era un valor realment a conservar, no? I precisament, sí, si tu, volies comprar una casa i et donaven diners per la casa, pel cotxe, per fer un viatge alhora, és a dir, aquí també tu prenies una decisió en acceptar aquest ajut, no? I aleshores és quan dic, escolta'm, i la consciència individual i personal davant d'aquestes coses, la posem sobre la taula ara? Perquè en aquell moment nosaltres haguéssim pogut dir, home, no, escolti, miri, jo em vull comprar la casa, per això és una cosa que considero de primera necessitat, i l'altre puc, tal, no? Encara que m'ho vengués bé, el firaire, no? Aleshores, jo crec que aquí també hi ha una part que ens oblidem, no?, de nosaltres mateixos.
Bé, moltes coses estem dient sobre els indignats, em sembla que és interessant reflexionar. Avui hi ha les commemoracions, hi ha moltes activitats, potser en la línia del que deia el senyor Duran abans, que no és un grup molt estructurat, això pot fer que potser no es visualitzi una línia única de commemoració, tampoc, no?, perquè hi ha diversos actes. El que sí que esperem, com deia també el senyor Bussà, és que sigui tot pacífic. Creuen que ho serà, per exemple, a Barcelona? Ahir ja donava un avís al conseller Felip Puig, bé, fins a la nit o a la matinada, però demà esperem que ja no.
Jo crec que si no es contamina, no hi haurà violència. El perill és la contaminació per grups que estan buscant justament la confrontació, no? I que fan d'això gairebé, si no el seu modus vivendi, el seu modus divertendi, no? No sé com s'ho fan, però, sí. Però realment sembla que estiguin buscant totes aquelles possibilitats i circumstàncies que els hi facilitin a l'entrar en confrontament. Si això no succeeix, jo crec que l'interès i la intenció realment dels actuals manifestants, diguéssim, doncs és pacífica i es dissoldran segons el convingut, que és el que crec.
Jo vull creure també el que tu dius, Aviam, tant l'alcalde Trias com el conseller, d'alguna forma, hi ha hagut bona voluntat perquè hi hagi un acord, no? Per tant, si tu pactes i d'alguna forma pues, es té que complir el que més o menys has pactat, pues, espero que això funcioni. Si no funciona és perquè algú crec que no complirà.
En el cas de Madrid jo crec que es van una mica equivocar per part del mateix govern, o per no tindre coll, és a dir, d'acord que això és il·legal, però una certa tolerància limitada i sempre molt ben acotada, que l'opinió pública ho sàpiga molt. Jo crec que és molt important que hagi arribat a l'opinió pública i, escolti'm, tothom, repetint-ho 10.000 vegades, que és fins a tal hora, i que a partir de tal hora comencen les bufetades si no ho han complert. Jo crec que la majoria del mateix moviment d'aquest tipus, la majoria ho acceptaran. Ara, hi ha uns certs sectors que, evidentment, el que volen és crear una situació de conflictivitat.
Només dic que no, jo crec que hi ha uns antecedents que ens han de fer pensar que les coses evolucionen per un camí de molta més raonabilitat o racionalitat. I després dic dues coses. Madrid i Barcelona, estratègicament, els espais són molt diferents, no? És a dir, Puerta del Sol és la concentració, la boca del metro està allà al mig de la Puerta del Sol, i aquí és un espai, diem, obert, on també hi ha accessos, però són laterals. Jo crec que geogràficament la situació és diferent i té molt més risc, des del meu punt de vista, per les persones, qualsevol aldarull a la Puerta del Sol, que no aquí a Barcelona, que és un espai doncs, com més obert.
A Madrid no s'ha pactat res, però en qualsevol cas aquest any, a diferència de l'any passat, s'ha imposat també la línia política i policial de no deixar que les acampades estiguin uns dies, sinó simplement unes hores. Les acampades, una altra cosa són les manifestacions, protestes o festes al carrer, això és una altra cosa. Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen el consultor sanitari Ignasi Arbussà, el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, el periodista Daniel Arassa i l'economista Josep Lluís Marriera. Parlem un dia més de retallades. Artur Mas anunciarà avui un tercer paquet d'ajust en una compareixença després del Consell Executiu de la Generalitat, a diferència del que és habitual. I també doncs, això passa l'endemà que ahir Cristóbal Montoro fes una conferència on va dir diverses coses. Em sembla que el senyor Marriera ens ensenyava la invitació banària a la conferència de Montoro.
Sí, com a soci del Cercle d'Economia vaig assistir, que precisament aquesta vegada ho van fer al World Trade Center, perquè hi havia molta assistència de públic, no?
Allà, al costat del Port Vell, vaja.
Exactament, hi havia molta gent també del PP i d'altres partits polítics, també vaig veure bastants socialistes, fins i tot hi havia l'expresident senyor Montilla, que em va deixar molt parat, vull dir... És curiós, no?
Expresident Montilla, que és senador, o sigui que no està retirat del tot.
Vull dir que em va estranyar. Bé, el senyor Montoro, d'alguna forma, va dir que... Jo vaig apuntar alguna coseta i, clar, i va dir que aquesta crisi financera de deute extern era una factura que es tenia que pagar, o sí o sí. I que hi havia tres parts en aquesta crisi, que hi havia la deute del sector privat, la deute de les empreses i la de les administracions públiques. Ell va fer un petit explicació que el sector privat, famílies i empreses, diu que ja és excedentori. Per què? Perquè diu que les famílies ja estan estalviant un 10% dels seus ingressos, segons diu ell. Diu, estem en un sistema d'estalvi que estem al nivell d'Alemanya. És a dir, la població espanyola sembla ser que globalment, dividit, clar, hi haurà gent que no estalviarà ni un duro, però altres estalviaran més, però el promig estem amb el 10% d'estalvi. Per tant, en el sector privat existeix ja un estalvi, en el sector d'empreses, també segons diu ell, hi ha hagut ja una depuració de moltes empreses que d'alguna forma s'han anat deteriorant i han tingut que plegar, per tant, en els mercats, la competència, doncs, les que queden són les solvents, no? Per tant, el tema d'empreses també, més o menys, segons ell, ja està més o menys arreglat. I l'únic problema és el de les administracions públiques, que estan fortament endeutades i que el dèficit públic es té que reduir fins al 5%, segons ell. I no hi ha una altra sortida que reduir el dèficit públic. I, per tant, l'única obsessió que té és que té que ser el tema del dèficit públic. I a partir d'aquí, doncs, clar, va dir algunes coses referents també als ajuntaments i les comunitats autònomes. Per exemple, el tema dels ajuntaments, doncs sembla ser que hi ha uns 2.000 ajuntaments que no podran funcionar i que els tindran que intervindre d'alguna forma, i que després algunes comunitats autònomes, doncs, bueno, va vindre a dir, no d'una forma així molt directa, però que ens donéssim entesos els catalans, que el dime direte, no sé què va dir. Que,
sí, va utilitzar una frase.
Sí, unes frases així de bugandida que... bueno, que hi ha temes que no són prioritaris en aquest moment i que el més important és el tema econòmic i per tant jo després en el col·loqui vaig veure que hi havia gent de l'empresariat català i això una mica bastant ja, no va sortir la gent convençuda.
Perdona, i això que va dir que les factures s'han de pagar sí o sí,
sí.
Només compta d'Espanya cap a Europa o també compta l'estat central cap a les autonomies?
Sí, és un altre
tema. Perquè, esclar...
No, però això entra dintre d'allò de les pitos i les flautes que va dir.
Sí,
sí, aquesta expressió...
Exactament, les pitos, les flautes i els pitos...
És que penseu una...
Que es tractava d'això, sí.
És que penseu una cosa, només estan pensant en les autonomies, però és que el govern central, que redueix? Perquè, esclar, el Ministeri de Defensa... no baixa.
Sí que ha baixat. No tant.
Aleshores, clar, hi ha una sèrie també de serveis o de ministeris que estan bastant duplicats, que alguns es van traslladar a les comunitats autònomes i estan duplicats. És a dir, el govern central, bueno, en principi no retalla, no? I dius, bueno...
Home, no, sí que retalla, però vull dir...
Retalla, podria retallar central, molt més, en tot cas. I aquí a Catalunya se li han donat exemples de com es pot fer també per intentar disminuir la despesa, cosa que han passat, òbviament, per sobre, perquè són electors, afectaria els seus propis electors, que és realment tocar el funcionariat. Aquí a Catalunya s'ha fet, a tots els funcionaris i tots aquells que depenen d'ingressos que provinguin dels pressupostos generals catalans, no? Per tant, això, que és una mesura que semblava obvi de que s'aplicaria a la resta d'Espanya, aquí no, allà no s'ha fet. Per què? Doncs per unes raons purament de vot. No? Raons n'hi hauria moltes. El que sí, el que jo crec que és bastant indignant, en tot cas, i aprofitant també enganxar amb el tema anterior, és la manera amb la qual el senyor ministre es permet ningunejar compromisos que té amb Catalunya. Això és ningunejar-lo. I realment dir que les prioritats són aquelles que ell marca i no les que realment el sentit comú marca, com i tenim exemples claríssims, com l'AVE de Galícia, etcètera, etcètera. O sigui, hi ha uns casos que són paradigmàtics d'això. Sembla un insult a la intel·ligència, la veritat. Sembla un insult a la intel·ligència. Ningunejar el tema del pacte fiscal quan resulta que és Catalunya la que realment està clarament perjudicada per les balances fiscals, sembla realment també no voler entendre amb quin món ens vivim. No.
Senyor Arasa, algun comentari?
Sí, anem a veure, aquí hi ha un problema important. És un cotxe que va a 150 per hora i que ha de parar en 25 metres. El que s'intenta fer, voler dir, potser perquè ve marcat per Europa i l'impuls i els mercats i no sap qui és, però que un frenar de forma tan ràpida és pràcticament impossible. S'està demostrant de que tot xirria, perquè si a més només es retalla i no es genera, tampoc els ingressos, encara que les despeses baixen, els ingressos també ho tens, punxes per la part dels ingressos, no? Per altra banda, és evident que hi ha algunes coses com és el cas de Catalunya, uns certs diners que es deuen que haurien de ser comptabilitzats i tenir-los en compte. Jo no sé, el pacte fiscal jo penso que potser s'ha de pensar que es pugui retrasar més aviat la qüestió. Ara, les despeses o els deutes que hi ha, aquests sí que em sembla que no poden deixar-se per seguir tal com estem, tenint en compte, a més, que la Generalitat, si algú ha fet els deures en aquest sentit, és la Generalitat. Sí. I avui mateix el president Artur Mas n'anunciarà una altra tanda de retallades. Sí. Per tant, vull dir, aquests sí que poden dir, aquests han complert. Després poden discutir altres coses, però el que no es pot negar és que aquí han fet coses i sèries.
Sí. I inclús s'han fet propostes des de Catalunya cap a la resta de l'Estat de disminuir despesa, com a exemple la despesa sanitària, i que, com a mínim, se'ls deia, escolta, si no voleu fer-ho, deixem-ho fer. Doneu autonomia perquè realment puguem prendre decisions, perquè vosaltres ens esteu dient que hem de reduir uns mils de milions d'euros que amb les mesures que vosaltres esteu proposant no s'hi arriba. Per tant, després tu em vindràs dient que no compleixo. Dóna'm instruments que em permetin realment reconduir-me i que em permeti complir amb el pacte de dèficit. Sí, sí. I, en canvi, aquests instruments no es faciliten. Doncs, escolta, al final no sé qui serà el que tindrà que posar la cara.
Hi ha alguns àmbits que sí que han escoltat. El tema d'universitats, les propostes del Mas Collell, doncs realment van ser acceptades i la pujada de taxes està en la línia de que s'ha proposat al Consell aquest general de totes les autonomies en relació a universitat.
Tot plegat amb les conseqüents protestes, recordem, en l'àmbit universitari, la reacció social efectivament a les retallades és previsible, però és forta i també potser els responsables públics han de valorar, no?, també aquest impacte que pot haver-hi en certes decisions. Bé, senyors, per acabar, encara que siguin només en 3 minuts, comentar una mica, els proposo, tot el que està passant a Grècia amb aquesta formació d'un govern que sembla impossible o inviable després de les eleccions del 6 de maig.
Mireu, ahir la prima de risc d'Espanya, a primera hora del matí, em sembla que estava a 490...
Gairebé als 500 punts arribava, sí.
500 punts, i a última hora de tarda estaven 475 i va quedar el promig de 470, més o menys. No?
Això és altíssim, per als no entesos...
Vol dir que des de la història... que assisteix a l'euro, és la vegada més alta. Per tant, això fem-s'ho mirar.
I això té a veure amb Grècia, creu vostè, directament?
És un efecte. El que passa que, aviam, jo tampoc crec que Grècia ens tingui que afectar tant a nosaltres. Penseu una cosa, Grècia és el 2% de l'economia de la Unió Europea.
Però s'afecta a tota Europa.
Però, clar, això es va infectant, no? Es va infectant, però el problema...
Jo crec que no és l'efecte de Grècia, és l'efecte Bankia.
El indicador
aquest de risc és un efecte de desconfiança envers el sistema bancari espanyol.
Jo crec que sí, Jo crec que, amb lo de Grècia es parla molt, però no tindria per què afectar tant.
Tant si hi ha noves eleccions com fins i tot si surt de l'euro, Grècia.
Però fins i tot és una cosa. Aviam, tot això et fa veure una mica l'entorn, no? Grècia, dius, bé, d'alguna forma, ara ja parla el president de que, bueno, com que no es posen d'acord els governs... Pues,
un altre de tecnòcrates.
Més tecnòcrates. Ah, ja tenim Itàlia, uns tecnòcrates. Tenim Grècia, uns tecnòcrates.
I Grècia fins ara, sí.
Quan ves els vecinos, la barba, pues escolti'm, els d'aquí que vagin al tanto.
No és previsible que passi aquí, però bé, sí, sí, efectivament. Ràpidament, què pensen del que pot passar a Grècia?
Un govern de tecnòcrates, com a situació transitòria, bé, però evidentment ningú pot pensar de que sigui un govern de tecnòcrates el que pugui treure el país de la situació i que, a més, que pugui durar.
Jo, res, dues paraules. El país gresol de la democràcia, resulta que hi ha una confusió terrible per tota la multiplicitat de partits que hi ha davant d'una situació d'insatisfacció. No, això sí que em dona que pensar, i per tant em fa pensar que els models bons són els bipartidistes. L'altre dia en parlem.
I tant, en parlarem, sí, sí.
Jo voldria que Grècia es mantingués dintre de l'euro i dintre de l'Europa occidental. Sí, és veritat que l'euro no és l'únic ciment que pot establir que Europa es mantingui unida. Per tant, si això es supera, és perquè hi haurà altres accions que facin que realment els països perdin sobirania per una sobirania europea. Si això no es produeix, no serà Grècia, serem tots que ens dissoldrem.
Gràcies, mantinguem però l'esperança sempre. Josep Lluís Marriera, Daniel Arasa, Màrius Duran i Ignasi Arbussà. Fins la propera, molt bon dia.
Bon dia, bon dia. Molt bon dia a tots.
Ara els titulars, última hora, quan són les 9. Després no us perdeu, amics oients, no us perdeu aquesta segona hora que us oferirem amb una entrevista al doctor Eduard Estivill i també una entrevista a Montserrat Cavaller a 2:15. Tot això fins a les